Aquesta és la música del Chat Champion. Ramon Besa, Ricard Torcamada, Jordi Borda, Xavi Campos, Francesc Garriga, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
El Barça elimina per un global de 7-0 i amb una imatge dolorosa i amb un camp que s'anava buidant, que, com deia en Garriga, això feia molts dies que no es veia, eh?
Home, anys, no? Des de l'època de Rijkaard al final de la seva etapa, que no recordo que el Camp Nou es buidés de la forma massiva que es va buidar ahir els últims 20 minuts, que no quedava gairebé ni la meitat del públic.
Què és el pitjor d'ahir, Ricard?
Home, per mi, que l'equip traís un dels seus grans patrimonis que ens ha ensenyat i on ens ha educat, que és competir fins a l'últim minut. Jo crec que ahir l'equip es va rendir, feia molts anys que el Barça no rendia amb tant temps d'antelació. I això a mi em desconcerta i em preocupa, perquè crec que això és innegociable. Vull dir, es pot perdre, però s'ha de competir, i aquest equip ens ha ensenyat això, s'ho ha de creure i no s'ho va creure, però no, ja no dic es va creure la remuntada, jo tampoc me la creia, però s'havia de creure que el Bayern havia de passar pel Camp Nou, el Bayern se l'havia de recordar que ho passaria malament, el Bayern se l'havia d'intentar fer mal, l'equip s'havia de salvar l'orgull de l'equip, i des de l'alineació, des de la inèrcia tàctica, on no es va retocar res, des dels canvis de Xavi Iniesta molt aviat, des de la poca rebel·lió dels jugadors també amb el resultat en contra, la sensació és, per mi, és preocupant.
Ja no estem parlant d'un canvi de cicle, aquest diguéssim que podria ser un titular antic ja, però sí que estem veient que mentre això passa tampoc no hi ha una sinceritat en l'anàlisi, no? Perquè totes les declaracions és de que no passa res, de que no hi ha tanta distància.
Esperem que no sigui sincer l'anàlisi.
Home,
excepte les de Piqué.
Però si no fem un anàlisi sincer, difícilment podrem tirar endavant.
D'acord, però prefereix un anàlisi precís i encara que sigui intern, que sigui precís, que l'extern, doncs, si és de moment el que hem tingut, doncs com a mínim no sigui el real.
Les declaracions són les que... Aquestes anàlisis sí que surten les públiques, a excepció de la de Piqué, però sí que a dins hi ha gent que està pressionant per fer un altre tipus d'anàlisis, imposant si hi haurà debat aquests dies, segur.
Ramon Besa.
El més preocupant és la dispersió i que el club no va tothom en la mateixa direcció, perquè falta un lideratge que ha d'exercir. Jo ara en aquest moment sóc incapaç de decidir-ho, perquè no...
Sempre s'ha posat a la banqueta, aquest lideratge. I hem reclamat que estigués a la banqueta.
Bueno, doncs aleshores totes les decisions que prengui Tito han de ser les bones, no? Jo no tinc la sensació de que Tito en aquest moment no pren les decisions a mig plaç i a llarg plaç amb un projecte, sinó les decisions per salvar la temporada. És a dir, són decisions que hi ha dues apartats. Acabar el millor que és possible, que és guanyar la Lliga, i després prendre les decisions importants. I jo, tal com es va plantejar el partit d'ahir, aquesta situació de paràlisis fa que en aquest moment no es prenguin decisions que s'haurien d'haver pres quan has de fer una plantilla o la història ja fa alguns mesos. És a dir, si analitzem fredament, sense posar-hi noms a les coses, estem gairebé igual, hem perdut dos anys, perquè amb Guardiola es va acabar igual, es va guanyar la Copa. És a dir, ja per no fer allò, aquesta divisió que hi ha al Barcelona entre guardiolistes i entre vilanovistes i nuñistes i cruifistes. No, analitzem-ho, no el que va passar ahir, sinó que el que està passant fa dos anys. I que cada cop és pitjor. Perquè fa dos anys, és veritat, es va eliminar la Champions, però es va eliminar amb un partit de cara i ulls. És veritat que es va perdre la Lliga, però amb un Madrid més competitiu que no pas el d'aquest any. I és veritat que es va guanyar la Copa i aquest any s'ha arribat a les semifinals. Però l'equip, jo no veig que tingui una perspectiva, una crescuda, sinó que, a més, no sabem identificar d'on comença, on comença el problema. I pregunto, el que alguna vegada s'ha dit, o com a mínim jo ho he dit i mal interpretat o no, una certa autogestió, existeix o no existeix? Pregunto.
Per què no juga Messi ahir?
Per què no juga Messi? Què ha passat amb Puyol? Per què es retiren Xavi i Iniesta en ple partit i acaben jugant els que acaben jugant? És a dir, qui pren aquestes decisions? Les prenen ells? Les pren l'entrenador perquè creu que encara s'ha de salvar la Lliga i, per tant, és igual que fotin tres gols al Bayern? És a dir, hi ha una sèrie de coses que s'hi ha de començar a posar nom i s'han de delimitar responsabilitats. Per trobar el lideratge s'han de delimitar responsabilitats i en aquest moment tothom es correix el bulto amb un paraigües que ha servit tota la temporada, que és la Lliga. Llavors, clar, el que faran és devaluar la Lliga. És a dir, si a costa d'hipotecar les semifinals de la Champions, les rotacions i tot això, és a dir, és que hem guanyat la Lliga, al final aquesta Lliga, amb tantes decisions mal preses, farà que no tingui el valor que hauria de tenir, que tothom tenia ganes de celebrar. És a dir, el problema d'ahir és que fa que la gent li costi sortir al carrer i aixecar la copa per celebrar la Lliga. Perquè et deixa tontat, justament perquè, com diu el Ricard, havíem dit que el resultadisme no és l'important d'aquest club, sinó que hi ha una sèrie de valors i de paradigmes que funcionen. L'ADN, la Masia, el millor club del món assumit que ja no ho és, que això tothom hi està d'acord, no fa falta cap lideratge.
Però el canvi de lideratge mundial en el futbol va ser duríssim, perquè és un partit que veu tothom.
Però la gent fa un pacte, que és el millor que pot liderar, i ara si posem noms, la transició és Tito Vilanova, perquè coneix l'equip, i això tothom hi està d'acord. Sí. Per tant, nosaltres també hem de ser corresponsables, la crítica, els futbolistes, però la transició ja s'ha acabat. Ara pregunto, si Tito ha estat un bon entrenador en la transició, en les circumstàncies que estaven, és l'entrenador disposat a afrontar també la renovació? Ja no parlo de revolució ni fi de cicle. I és l'entrenador de la confiança del president? I Messi està tan a gust com per saber què ha de fer l'any que ve? Perquè fins ara això, aquestes decisions, una de les altres coses que s'ha qüestionat, les prenia l'entrenador, i cada cop n'estic més segur. Perquè l'exemple és el d'Argentina. Messi és el millor jugador del món, però Messi, a l'hora de decidir qui necessita el camp, com ha de jugar i tot això, no li veig la personalitat suficient que potser tenien altres futbolistes. I això, tot això s'ha de delimitar. Si no es delimita aquestes responsabilitats, llavors jo crec que és molt difícil, si no amaguem el cap sota l'ala, si no fem autocrítica, si no es posem en la mateixa direcció i no trobem qui ho dirigeix, llavors jo crec que malament, perquè
de
això
tota manera, la Lliga està a punt de ser guanyada, i imagino que això són deures que s'aplacen després de que es aconsegueixi la Lliga, però que no s'anulen.
Sí, però el debat s'ha de tenir a dins. Si existeix aquest debat, i ens consta que existeix ara mateix, s'ha d'estar produint aquests dies. Una altra cosa és que les decisions es prenguin després de la Lliga.
Però això està bé, que es faci d'aquesta manera, no?
Està bé, el que passa és que els responsables de la gestió esportiva, i ho vam sentir Tito Vilanova, que no era partidari ni, jo diria que ni de renovació, de la revolució segur que no, i de renovació poca cosa, el director esportiu tampoc, i a dins a la junta directiva sí que comencen a créixer els partidaris de fer canvis. El que passa és que és una situació complexíssima per, sí, aplicar canvis.
Situacions personals, però sembla gairebé imprescindible ara mateix plantejar-te, no decidir-ho, però plantejar-te si és necessari un canvi d'entrenador.
Has de revisar-ho tot, sí, totes les inèrcies, estic d'acord. O sigui, les anàlisis són complexes i jo crec que hem de saber separar tots els elements de la temporada. La Lliga s'ha de saber com es mereix, és una Lliga impecable. O sigui, passi el que passi, guanyar aquesta Lliga amb els números que ha fet el Barça és per celebrar-la i per aplaudir-la. I arribar a semifinals de Champions i de Copa és un balanç notable. Ara bé, jo crec que com vas perdre, com dius tu, ahir les semifinals de la Champions, i amb el 7-0 i amb el que significa, t'obliga una gran reflexió. És a dir, el que no pots fer és quedar-te en que has arribat a les semifinals de la Lliga de la Champions. Hi ha moltes maneres de perdre i no es pot perdre sense competir. A la semifinal de Copa ja vas tenir dificultats per competir, i el partit de tornada
no vas competir.
D'acord, doncs hi ha mitja eliminatòria que et va quedar, que et va quedar així.
Mirem un punt positiu.
Sí, però un moment. A la Lliga al Bernabéu tampoc vas competir. És a dir, no és una cosa aïllada que ahir apareix un dia que desconnectes. No, aquest equip ha deixat signes que s'han anat oblidant d'algunes obligacions que per ells eren absolutament imprescindibles. I respecte a la gestió de la plantilla, Tito Vilanova ha decidit que no seria irreverent amb els galons, cosa que Guardiola també va decidir a l'hora de marxar. Ahir l'exemple que deia el Ramon del descans de Xavi Iniesta, que Tello no jugui cap minut en els tres últims partits, quan és un jugador absolutament diferent, la inèrcia tàctica de posar Villa allà a l'eix de l'atac, Cesc com a fals nou, és a dir, la poca capacitat per sacsejar l'equip, és una decisió de dir aquí els galons pesen, i és una decisió, et pot agradar o no, és una presa de decisió. Ara s'ha de revisar si aquesta presa de decisió és correcta o si s'ha de trencar, i s'ha de revisar qui la trenca, si és l'entrenador i si és aquest entrenador, si es trenca, que ho ha de decidir l'entrenador i el secretari tècnic, i prendre una direcció i un rumb adequat. Jo accepto qualsevol decisió sempre que sigui coherent, i per ser coherent s'ha de demostrar el camp i competint. Ahir es va demostrar que fins ara aquesta decisió no va ser coherent.
Garriga, més mal que va perdre el Madrid.
Home, imagina't fer aquesta tertúlia amb el Madrid finalista de la Lliga de Campions
a Wembley
després d'un 0-7. Seria bastant dur.
Li toca el Bayern.
Sí. Home, però Madrid ja hauria signat, i també sort, segurament, que no va ser una eliminatòria Barça-Madrid Bayern-Borussia.
Sí.
Perquè ara també tindríem una final al Madrid-Bayern, segurament. Sí. Però el més trist de tot plegat és que quan tu eres el millor equip del món, a les semifinals de la Lliga de Campions, els teus rivals et feien suar fins l'últim minut.
Com sempre, com la majoria.
Al camp del Chelsea tu vas allà i passes de miracle.
Amb
el Madrid passes de, i en canvi ahir...
No ha estat un digne semifinal.
Des de l'any 60, un semifinalista de la Copa d'Europa o Champions no guanyava els dos partits per 3 gols o més.
Imagina't. Però al marge de que t'hagi pogut el Bayern ara ser el Barça no ha estat el Bayern.
Aquest és un bon titular que fa el Torres avui al periódico.
Però el Barça no ha estat el Bayern, eh? O sigui, el Bayern és el Barça, però el Barça no s'ha dit estar el Bayern. Ja veurem si ho serà, però el Bayern va quedar 1-1 a la tornada després del 4-0, val? O sigui, si ens posem a les comparacions, posem-nos fins a les últimes conseqüències. Una, no ens podem consolar dient que ha estat un suïcidi perquè no t'ha matat el Madrid. És a dir, en el fons, la sensació és dir, és un altre cop com l'època del Ronaldinho, que la gent diu, home, és que no hem competit perquè el Ronaldinho i el Deco han dimitit i s'han passat passejant per la nit en lloc d'estar al camp de futbol. I ara direm, no, no ens ha matat el Madrid ni Mourinho, que això és una cosa a defensar, perquè el Madrid va fitxar Mourinho per matar el Barça, però bueno, ens hem suïcidat, no?, de romàntics que som, de dir, bueno, doncs ja hi tornem a estar un altre cop i ja ens ho mirarem. I, arribats en aquest punt i agafant el fil una de l'última intervenció del Ricard, jo em pregunto, per què, si Tito va començar sent un irreverent, capaç de fer una alineació 4-3-3, deixant una a la banqueta, l'altra, Iniesta, Cesc i tot això, per què al final s'ha tornat manyac i dòcil?
Pues perquè no hi ha estat durant gran part de la temporada.
No sé, jo pregunto, no tinc la solució. Però la Lliga es comença a guanyar amb decisions. Sí, sí. Es comença a parlar quan són els jugadors els que reclamen la seva quota. És quan Iniesta diu, ostres, a mi no m'ha posat, no pot ser, és quan Cesc diu, jo he vingut aquí a jugar, i en aquell moment hi ha competència entre el propi equip, hi ha estímul. I de cop i volta, després de Nadal, no sé què passa.
Home, sí,
Nadal,
sabem què passa.
Bueno, sí, evidentment. Però llavors és quan es vol fer veure que l'absència de Tito no passa res. Que la
home,
gestió...
doncs sí que passa.
Bueno, doncs diguem-ho.
Clar.
Bueno, ho diem, nosaltres no serveix de res, perquè un es pot prendre per més crític, l'altre analista, un barcelonista, l'altre madridista. Això ho han de prendre són ells.
Dir, jo crec que no és just acarrar-li la responsabilitat de Tito Vilanova com a únic responsable. O sigui, aquí els jugadors tenen la seva responsabilitat individual i, com dius tu...
Anem a veure. Aquests jugadors, quan Guardiola es troba aquest equip, són la majoria de jugadors ja hi són, i Guardiola exerceix un lideratge i els posa a to. Quan de tant posar-los a to, alguns ja no volen seguir, arriba Tito i els posa a to.
Sí.
I quan no els posen a to, la matèria prima del jugador...
Que una la inèrcia.
Correcte. Per això vull dir que no podem carregar-ho tota la gestió de Tito i també el condicionament de la situació que ha viscut el Tito de Vilanova.
Doncs,
que això ha afectat. El que diu el Ramon, aleshores cal prendre decisions. El que no es pot deixar és així. I només vull recordar una cosa, el problema físic que va demostrar l'equip ahir, que ha demostrat una altra temporada en eliminatòries de Champions aquest any, si no recordo malament, 12 gols, 11 a la segona part ha rebut el Barça. Ho dic perquè alguns jugadors ahir van apuntar a la condició física. La condició física no és qüestió de Tito Vilanova, sinó d'una planificació tècnica de l'estaf.
Bueno.
Recte final de la nostra tertúlia Champions, buscant solucions per a aquest Barça, Borda, què hem de fer?
No ho sé, però...
Henkes,
pobre, que ahir va dir que és que... Bueno, va insinuar que es retirava i que segurament pot marxar amb un cartell espectacular.
El Borda seria el primer entrenador que es retira després d'un triplet.
Imagina't, acabes...
El Borda s'ha de fitxar.
Però demà ara tothom mira cap a Jürgen Klopp. Ja li ha anat a trucar alguna porta, crec.
Sí?
I crec que ha dit que no.
Hi ha hagut algun gran club d'Europa que ja fa mesos que va anar-lo a veure
i ara va cap a Pellegrini, diguem-ne.
Sí, i ha repetit dues o tres vegades que ell es queda al Borussia, que quan jugava volia que l'entrenador... Saber qui seria l'entrenador.
Escolta, és el seu jugador. Algú que el pot convèncer... Jo què sé, Joan Gaspar o algun d'aquests.
Ja només ens falta Gaspar, aquí.
No?
No, he dit que ara hi ha una figura que està al mig de tot plegat, que és la d'Andonisio Pizarreta, perquè està entre mig de Tito i l'equip, la junta directiva...
Jo crec que Tito Vilanova serà l'entrenador del Barça.
Home, és que ho van dir l'altre dia, no?
Ho va dir Tito Vilanova, ho va dir Santos Rossell.
Doncs
per
ja
tant,
està.
No, si ells dos no...
L'eliminatòria contra el Bayern no t'ho ha de fer plantejar, això?
Sí, jo dic el que jo crec, que jo no hi haurà cap canvi aquí si és que ells dos no ho corregeixen. O sigui, o ells dos, algú d'ells dos, de prendre la decisió de corregir el que ha dit públicament de manera tan contundent, o no crec que...
Imagina, s'ha corregit després del 0-3.
És que el president ha compromès la seva paraula. Va dir que no importaven els títols i que el títol de veritat d'aquesta temporada era la recuperació de Tito Vilanova. Això en el seu moment...
I guanyarem la Lliga, també.
Estem parlant de la temporada que ve.
Exacte.
Ja estem parlant de la temporada que ve. A mi em recorda aquest moment, no és idèntic, perquè no hi ha situacions idèntiques, però em recorda a la temporada 2006-2007. El Barça va perdre la Lliga per l'Average contra el Madrid, una Lliga que tenia molt
encarada,
molt encarrilada, i la va acabar perdent. I aleshores la directiva, la Porta i Txiki, es van plantejar què fem. Li donem confiança a Raica, Ronaldinho i Deco, es van reunir amb ells, i al final d'aquestes converses van decidir que sí, que confiança i que donaven una altra oportunitat. Va sortir fatal.
Els arguments eren semblants. Aquest equip ho ha guanyat tot, hi ha una base molt... que té un recorregut, són capaços de reconvertir la situació.
I precipitada.
I després hi ha un missatge per mi contraproduent o d'alguna manera perillós. Tu sabies cap on aniria la Porta, Cruyffista radical. Jo no sé cap on anirà Rossell. És a dir, tu et pots equivocar, però tothom sabia que després de Rijkaard, l'aposta de Guardiola, per més bèstia que pogués semblar a alguns, era corifista. I anava amb una sintonia. Ara, avui dia, totes les decisions que pot prendre la directiva van en un sentit diferent a el que és Cruyff, Guardiola, Rijkaard i un model de futbol. Llavors jo vull saber si és que això ho han incorporat com a part del bagatge del club i de dir no, nosaltres creiem en això encara que no hi participàvem d'alguna manera, o és que ja no s'hi creu i es busca una altra alternativa. Però tu sabies quin podia ser el perfil de l'entrenador del Barça. Ara el dubte és que si per les circumstàncies que és Tito renuncies, qui portes d'entrenador? Perquè el perfil d'entrenador ja no és el mateix que hi havia fa 2 anys, perquè el que s'està escrostonant és el que teníem com a paradigma. Aquesta, per mi, és la meva preocupació. No el fet de perdre, al marge que es perdi, com es va perdre, sinó de on es va. Qui dirigeix cap a on es va.
Sí, jo crec que s'ha de fer una anàlisi. Jo no correria ara ja a pensar en el relleu tècnic. O sigui, jo crec que...
Home, no, Tito se l'ha entrenat.
Jo crec que Tito Vilanova mereix l'oportunitat de reflexionar sobre el que ha passat ahir, sobre el que ha passat aquesta recta final, i com diu, si li ha influït molt no haver estat durant aquesta temporada per prendre segons quines decisions, i si ara està, si està convençut de prendre-les. Potser Tito Vilanova està convençut de prendre-les. Jo crec que ell mereix la possibilitat de dir, sí, les prendré. O sigui, aquí hi ha jugadors que han de deixar pas... Aquí
hem renovat aquí, a Puyol.
A Xavi.
Sí, però bé, ell també ara...
veient la roda de premsa d'ahir no fa la sensació que vagi per aquest camí,
però és una roda de premsa com calenca. Jo vull...
Sí, però és el mateix missatge que divendres.
Sí, però la gent ha d'evolucionar i canviar. Jo no m'atreveixo ara, avui, a haver de córrer...
Esperes que reflexioni amb els dies.
Vull veure-ho, vull donar-li l'oportunitat. O sigui, penso que ha tingut una temporada típica. No parlem d'un entrenador que hagi estat aquí cada dia treballant. Per tant, mereix l'oportunitat de tenir un moment de reflexió. I una cosa és el que diu ella a cop calent i una altra cosa és el que pensa de cara al futur. Ell venia de Nova York amb les amb el diagnòstic claríssim que s'havien de prendre decisions. I això és segur. Per tant, si venia amb aquest diagnòstic i potser no l'ha fet ara, potser és perquè no ha vist el moment i pensa fer-lo. O sigui, jo no correria per buscar-li un relleu, sobretot perquè no és fàcil trobar un relleu a un entrenador del Barça amb la personalitat que ha triat el club futbolística. O sigui, s'ha d'anar a poc a poc. Ja sé que és molt llaminer ara pensar canvi d'entrenador, qui ha de venir... No, a poc a poc. Primer reflexió, anàlisi, veure quin diagnòstic fa l'entrenador i què ha decidit prendre. La decisió. I després, una altra cosa, si l'entrenador fa alguna autocrítica sobre la gestió de l'equip ahir i sobre la valoració que se li va donar a una semifinal de Champions, que ens hem omplert la boca de dir que és la 6ª consecutiva.
Escolta'm, si fa falta que es posin en forma, hi ha una cursa que en Marc Casanova del DIN ens pot explicar. Això, què feu aquest cap de setmana?
Pues mira, trucant-ho amb el que estava parlant de la final de la Champions, el 26 de maig, després de la final, fem la primera cursa de Guàrdia Urbana per tota la Diagonal, de punta a punta, serà el primer cop que es podrà córrer des de Palau Reial fins al Fòrum. Us podeu inscriure a dir.cat/cursa Barcelona, i és una cursa que, bueno, que nosaltres feia temps que volíem fer una cursa a la ciutat, i aquesta és única perquè és la primera que hi ha al món en línia recta.
Bueno, doncs no sé si anem en línia recta, en curva, o com ho hem de fer, però ens haurem de posar
en forma
de cara a la temporada que ve. Senyors, ho deixem aquí.